Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Construir pisos municipals de lloguer assequible suposarà un pas endavant per canviar les tendències del mercat, però no és suficient. Així ho apunten els agents immobiliaris sabadellencs després que ahir comencés la construcció de 21 pisos d'aquest tipus a la carretera de Barcelona. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una de les mesures que seria que l'Ajuntament i els promotors privats anessin de la mà en aquesta línia. Així ho ha destacat l'agent immobiliari Xavi Santos de Peritax Immobiliàries en declaracions al Cafè.
Tot suma a la vegada de que per un costat i per l'altre ajuda a intentar contenir aquests preus. Però el que necessitem és més oferta d'immoble. I també el que necessitem és que l'Ajuntament està molt bé que impulsi aquestes accions a nivell social, però que també el promotor privat l'ajudi amb els temps de les concessions, de les llicències, que són molt lentes, val a dir, i aquí sí que caldria fer un esforç per part d'urbanisme, perquè hi ha molt promotor que li encantaria construir a Sabadell per poder posar més oferta de venda, que aquesta venda inclús després passaria a lloguer a inversor privat per posar-ho al parc. Però tots hem d'anar de la mà.
També reclama que l'administració local faciliti els tràmits de llicències d'obres i que impulsi incentius fiscals pels propietaris.
El confinament i el teletreball podrien suposar un augment de les al·lèrgies a elements domèstics.
L'increment dels temps d'exposició als àcars de la pols o les mascotes podria elevar la sensibilitat cap a aquests elements, segons ha apuntat el director del Servei de Pneumologia del Taulí, Eduard Monsó. Per contra, l'ús de la mascareta podria reduir l'impacte dels símptomes d'al·lèrgies primaverals.
Les excavacions arqueològiques de la Via Massaguer descobreixen una moneda d'or de l'època de Pere el Cerimoniós.
La troballa s'ha fet pràcticament per casualitat, ja que la moneda estava amagada dins les costelles d'una ovella, on es creu que l'havia amagat un dels seus propietaris. És l'única moneda d'or trobada al Vallès en 40 anys d'excavacions.
En esports, el Sabadell ha tornat als entrenaments avui per preparar el partit de dilluns contra el Mallorca.
Els arlequinats s'han exercitat a l'anella esportiva de Sant Oleguer sense Diego Foli, que tenia molèsties. El substitueix el porter del juvenil, Pol Tristan. El següent partit tampoc podrà jugar Stoikov per la clàusula de la por.
Són algunes de les notícies que repassarem la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 15 graus ara mateix a Sabadell, temperatures que es mantenen estables des de fa un parell de setmanes. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El pas d'un front marca la situació meteorològica d'avui i s'observen ruixats a molts punts del territori, principalment al terç nord. La precipitació és en forma de ruixat o xàfec d'intensitat feble, tot i que pot ser localment moderada i és possible que vagi també acompanyada d'alguna tempesta. De moment, però, les acumulacions són poc destacables, d'entre 1 i 3 litres per metre quadrat. En general, la temperatura ha baixat entre 2 i 4 graus i voltarà entre 13 i 18 graus, si bé serà més baixa al terç nord, on romandrà molt ennuvolat o cobert. Demà la inestabilitat i la precipitació continuarà, sobretot a la meitat est i a la resta del litoral i del prelitoral. De fet, el litoral podrà anar acompanyada de tempesta de matinada i és possible que la intensitat sigui localment forta. A més, a partir de migdia hi haurà ruixats al Pirineu i al Prepirineu amb el creixement de nuvolades. La temperatura continuarà a la baixa amb valors que voltaran entre 11 i 16 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem un quilòmetre de retencions a la B30 a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i a Cerdanyola hi ha 2 quilòmetres en sentit nord. A la P7 també a Barberà trobem 2 quilòmetres de retencions en sentit sud i a Barcelona trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i Nou Barris en els dos sentits. Els agents immobiliaris aproven la construcció d'habitatge públic per part de l'Ajuntament, però creuen que és insuficient per frenar el preu del lloguer. Per això plantegen altres mesures alternatives, com incentius fiscals per als propietaris d'immobles buits o més rapidesa en la tramitació de les llicències urbanístiques per construir promocions noves. Si més no, aquestes són les reflexions de l'API sabadellenc Xavier Santos, de Peritax Immobiliàries, al programa El Cafè de la Ràdio.
Santos ha admès que la falta d'oferta de pisos de lloguer ha fet encarir els preus d'aquests habitatges en els últims anys. Actualment, el preu mitjà del lloguer Sabadell se situa en els 684 euros, segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana. La construcció de 8 promocions de pisos de lloguer assequibles per part de l'Ajuntament de Sabadell serà un primer pas per contenir els preus en una ciutat que, segons aquest agent immobiliari, està de moda.
Realment, l'oferta que tenim últimament és bastant baixa, és molt aturada. Nosaltres notem cada dia que ens trobem moltíssima gent que demana pisos de lloguer, sobretot també els últims temps, i ens clients de Barcelona que han vingut a viure a Sabadell també ha fet incrementar aquest preu. Doncs per què? Per això que comentàvem, Sabadell últimament és una ciutat que està de moda, està molt ben comunicada, té tots els serveis, estacions de metro i unes característiques que donen, doncs, que està sent molt atractiva durant aquests últims mesos i sobretot després de la postpandèmia, per dir-ho d'alguna manera.
Amb tot, Xavier Santos, de Peritax Immobiliàries, creu que no n'hi ha prou i demana altres alternatives per incentivar el lloguer. D'una banda, que el consistori sigui més àgil a l'hora de tramitar llicències d'obres per aixecar pisos nous. De l'altra, incentius fiscals pels propietaris, que de retruc permetria evitar ocupacions irregulars.
Quan una família, doncs, hi ha una vulnerabilitat o hi ha una ocupació de necessitat, a l'Ajuntament, si no té un pla d'acció per poder recol·locar aquesta família i tornar-li la possessió a la propietat d'alguna manera, al final és un pes que es mossega la cua. A l'efecte aquest que estem notant nosaltres és que ja no solament a nivell jurídic, sinó amb incentius fiscals o que poden ser de diverses maneres, doncs perquè aquests propietaris puguin tornar a posar també més immobles al parc de lloguer de la pròpia ciutat.
Segons dades de l'Observatori de l'Economia Local, durant el darrer trimestre de 2020, a Sabadell es van formalitzar més de 900 contractes de lloguer.
El nou president del Col·legi d'Agents Comercials de Sabadell, Pere Carrió, es fixa com a repte rejuvenir l'entitat i tenir més presència a les xarxes socials. D'aquesta manera vol donar a conèixer el col·legi a tots els agents que encara no en formen part. Amb aquest afitament, Carrió pren el relleu d'Eduard Gutés, mort el 27 de gener passat, víctima d'un càncer. Carrió era l'únic candidat a substituir Gutés, que havia liderat l'entitat durant 9 anys. El nou president arriba a càrrec després d'una dècada a la Junta, amb la voluntat de fer créixer el col·legi amb noves incorporacions. En declaracions al Cafè de la Ràdio, apuntat per què encara no s'ha arribat a tots els agents comercials.
Passen dos fenòmens, no? Un, que els intermediaris bàsicament són gestors. La majoria de gestors no coneixen la figura de l'agent comercial i la majoria de gestors tampoc coneixen la implicació que té l'epígraf fiscal 511 si no estàs col·legiat. I l'altra banda, doncs, que són temps que tothom intenta estalviar i una manera d'estalviar, tot i que la quota del col·legi és deduïble fiscalment, doncs és una manera d'estalviar, és doncs, no em col·legiu i així no pago cada mes.
Tot plegat, malgrat que està col·legiat, és indispensable, per exemple, perquè Hisenda desgravi el 100% del vehicle. Un avantatge fiscal especialment important en un context en què els agents comercials estan patint directament els efectes de la pandèmia, amb una davallada important d'ingressos. Així mateix, el context actual els ha posat difícil la tasca diària, que habitualment es feia de forma presencial. Ara els agents comercials s'han hagut d'adaptar i apostar per les visites telemàtiques.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Us ho dèiem en titulars, la pandèmia transformarà l'impacte de les al·lèrgies a la ciutadania. Així ho considera el director del Servei de Neumologia del Taulí, el doctor Eduard Monzó. El primer gran canvi seria un augment de les al·lèrgies a elements domèstics, com els àcars de la pols i les mascotes, arran del confinament i de l'augment del teletreball. Així ho ha destacat en declaracions al programa Al Matí.
Alguns d'ells poden fer sensibilització al gos, al gat, al hàmster. Cal tenir present que la gent que té tendència a sensibilitzar-se o que ja ha estat sensibilitzada a alguna cosa, augmentar el període d'exposició a dins del domicili, per tant, en un ambient tancat on l'aire circula poc, sobretot a l'hivern, pot afavorir la sensibilització als animals domèstics.
El segon efecte de la pandèmia, en canvi, podria ser positiu. Es tractaria d'un descens de la importància dels símptomes derivats de les al·lèrgies primaverals gràcies a l'ús de la mascareta. Monzó assegura que aquest fenomen ja s'està veient en altres patologies.
L'utilització de la mascareta ha minimitzat molt la freqüència del refredat comú, de les bronquitis, inclús de la grip, i això, doncs, al tenir manifestacions similars amb algun grau, ja fa que els símptomes respiratoris en global hagin baixat molt per l'ús de la mascareta. La nostra estimació és que també minimitzarà l'exposició a al·lèrgens ambientals, bàsicament a l'aire lliure, està clar, i que això podria disminuir, el baixar la intensitat de l'exposició als símptomes de rinitis i d'asma en els sensibilitzats.
Per Monzó, aquest context podria ajudar a retardar l'esclat de nous casos per al·lèrgies primaverals, que es preveu que creixin per la presència més gran de pol·len registrada any rere any arran del canvi climàtic. Monzó també admet que el nombre d'al·lèrgics en general ha anat a l'alça en els últims anys pel context en què creixen els infants, molt més escèptic que el d'entorns rurals. De fet, pel Servei de Neumologia del Taulí hi passen cada dia una quinzena de nous pacients, una cinquantena cada setmana. I ho hem sabut el dia que creix la incidència acumulada 14 dies a la ciutat. Segons les dades del Departament de Salut, la taxa és ara de 377 casos per cada 100.000 habitants, quan ahir era de 354. En canvi, el risc de rebrot ha baixat fins als 462 punts, així com la velocitat de contagi, que ha passat de l'1,36 a l'1,22. Respecte a ahir, s'han declarat 43 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 17.851. En canvi, no hi ha hagut cap mort i es mantenen en les 543. Pel que fa a la campanya de vacunació, continua avançant i ara hi ha 45.471 sabadellencs amb la primera dosi i 13.874 amb la pauta completa.
Notícies vespre.
El Consell Comarcal portarà el projecte de millora de l'entorn de la Nacional 150, la carretera que uneix Sabadell i Terrassa, als fons europeus Next Generation. D'una banda, es pretén augmentar la capacitat de la planta de tractament de residus de Can Barba, però també se'n beneficiaran altres espais rellevants de la zona, com el mateix Consell Comarcal o Mercat Vallès. El president del Consell, Ignasi Jiménez, ha presentat algunes d'aquestes millores en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. Entre aquestes, en destaca la inversió de la planta de Can Barba.
Poder ampliar la capacitat d'aquesta planta de Can Barba. Actualment el que s'estan tractant allà són els residus orgànics. Pensa que estem reciclant al voltant d'un 20%. Per poc que en aquest cas pugui créixer el reciclatge de la fracció orgànica tant a Sabadell com a Terrassa o com a ciutats com també formant part del Consorci de Residus, com per exemple a Rubí, això significarà que aquesta planta és molt petita.
A part, Mercat Vallès, el segon mercat de majoristes més important del país, patirà una transformació per millorar l'eficiència energètica i una promoció d'habitatges de l'entorn de la via es podria convertir en una comunitat energètica. El mateix Consell Comarcal també en podria sortir beneficiat, tot i que Jiménez no ha detallat en quin sentit.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Què hi feia una moneda d'or amagada en una costella d'ovella? Aquesta és la pregunta que els arqueòlegs es fan des que ahir van trobar aquesta peça del segle XIV entre els objectes recuperats d'una excavació de la via Massaguer. Jordi Roig, director de l'operació, ha descrit com la moneda ha aparegut per casualitat.
I la moneda estava col·locada a l'interior, en l'espai del teixit esponjós, com inserida i amagada perquè no fos vista, per ocultar-la. De fet, nosaltres a l'excavació vam trobar el fragment junt amb altres restes d'ossos i no ha estat fins ara els treballs de laboratori que estaven fent aquesta setmana, ahir, que rentant la costella, fum, va sortir de dintre la moneda d'or.
Aquesta moneda d'or és l'única que s'ha trobat en una excavació a la nostra ciutat i pràcticament al conjunt del país. Entre els objectes recuperats destaquen també unes sitges per guardar el gra, que són l'objecte més antic que s'ha trobat dels segles XIII i XIV. També és important la troballa d'un segell de bronze que algun personatge rellevant utilitzava per signar documents sobre una base de cera, un element que també és excepcional que es trobi en una excavació. Finalment, també s'han trobat restes de dos forns ceràmics i restes de la muralla medieval. Un d'aquests trams es vetllarà per que es conservi en superfície i es pugui veure des del carrer. Tots els objectes es conservaran al Museu d'Història de Sabadell. Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, està nomenada vicepresidenta de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya en una assemblea general que va tenir lloc aquest mes d'abril. Al seu costat hi haurà el compositor Joan Magrané, que repeteix com a president de l'entitat, i Montse Faura, que s'estrena com a secretària general de la federació. En una entrevista al Matí, la programadora sabadellenca ha explicat com li va arribar l'oferta, per què creu que la van escollir i com ho va acceptar.
El president em va demanar a veure si el volia acompanyar doncs, en aquests nous 4 anys i bueno, vaig pensar que sí que era una bona cosa i li vaig dir que sí. En definitiva, suposo que és un reconeixement a la tasca que s'ha fet aquí a Sabadell al llarg d'aquests 65 anys, vol dir que, perquè aquest any ja celebrem el 65 i mai hem deixat de tenir activitat, vol dir que hem programat sempre.
Per aquests motius, Soler formarà part de la nova junta directiva de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya durant els pròxims 4 anys. Entre els objectius del mandat hi ha consolidar el projecte de mercat artístic Xarxa de Músiques i teixir complicitats amb les grans institucions musicals del país, el Liceu, el Palau de la Música i altres grans auditoris de Catalunya. L'associació Fem Vallès qualifica de positiva però insuficient la declaració de Martorell firmada per 9 alcaldes de l'Arc Metropolità dimarts passat. Segons l'entitat, cal posar sobre la taula una nova institucionalitat per la regió metropolitana per tal de mancomunar competències com la mobilitat, l'habitatge o la gestió del medi ambient. Sense aquest canvi, Fem Vallès estima que no es podran resoldre les demandes de la declaració de Martorell i que la nova associació de l'Arc Metropolità corre el perill d'esdevenir una associació B30 2.0. Tot i això, veuen molt positivament que les alcaldies s'uneixin per solucionar la falta d'eines. L'entitat vallesana ja va proposar un model de districtes metropolitans que disposarien de competències pròpies i compartides. El govern impulsa la construcció d'una nova canonada de la xarxa Ter Llobregat que permetrà millorar el subministrament d'aigua a les comarques de l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. La mesura beneficiarà els municipis de Terrassa, Abrera, Collbató, el Bruc, els Hostalets de Pierola i Esparreguera. Els treballs, que estan pressupostats en 5,5 milions d'euros, substituiran l'actual canonada que va de la planta potabilitzadora d'Abrera fins a les instal·lacions de captació d'aigua de Terrassa, al marge esquerre del riu Llobregat, amb una conducció d'acer de més d'un metre de diàmetre que serà més eficient. Els treballs no interrompran el subministrament d'aigua. I un últim apunt, els treballadors de la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac esperen que l'empresa no hagi d'aturar l'activitat. El Suprem va comunicar fa 2 setmanes que tombava els recursos de l'empresa i la Generalitat contra les sentències del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, que anul·laven les autoritzacions ambientals concedides en els últims anys pel govern a la firma. El comitè d'empresa, però, assegura que el problema rau en un error de forma a l'hora de concedir-les, motiu pel qual creu que hi ha possibilitats de reconduir la situació. En cultura, l'obra de teatre Tarzan arriba al Teatre Sant Vicenç aquest diumenge després de quedar pendent d'estrena des del març del 2020, és a dir, fa més d'un any. S'ha pogut mantenir el repartiment i la gent implicada, però ha calgut ajustar-se a les mesures de seguretat, reduint els grups de treball, tant assajos com a les funcions. Hi ha 3 actors per cada paper, el que ha suposat incrementar les proves un 50%, algunes de les quals van arribar a ser telemàtiques. Un dels directors del muntatge, Carles Campoy, ha explicat al Cafè com s'ha gestat aquest muntatge.
Per què Tarzan? Bueno, un bon dia, havent acabat el llibre de la selva, no? A mi em va agradar molt desitjar-me la selva, pel que es veu, i vam dir, bueno, doncs continuem dintre la selva, no? I juntament amb el Jordi Cascales, que és la idea original seva, doncs vam començar a treballar, juntament amb el Miquel Ribas, també el meu company de direcció, vam començar a treballar amb aquest Tarzan. Creiem que és, bueno, personalment és una pel·li que a mi m'agrada molt, que a mi m'agrada molt, i vam dir, doncs vinga, va, continuem per la selva, no?
L'adaptació conté alguns elements del llibre i altres que provenen de les obres cinematogràfiques. Hi haurà també mascaretes dalt de l'escenari preparades per l'ocasió, és a dir, adaptades a cada personatge. Però el més complicat és tenir una banda en directe tocant música. Les cançons tenen un estil diferent al que ens tenen acostumats. Tarzan es podrà veure aquest diumenge i els 4 següents del mes de maig fins al 23, en sessió doble a 11:45 del migdia i a les 6 de la tarda.
Macofet, bona nit.
Hola, voldria 2 frankfurts amb molta mostassa i una mica de ritme picant perquè aquesta nit el porc el posem nosaltres. Començarem per un 69, després de ruixar amb tot amb oli per donar-nos plaer de 5 formes diferents abans de les gallines i el llibre japonès del sexe amb les 487 posicions per a un divendres al vespre.
Aquest Sant Jordi truca als únics proveïdors de sol i fang que t'ho donen tot. Sintonitza amb Salsitxes Paradís a les 10 de la nit per una ració de cançons per fer l'amor.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos és pecat. Do what you want!
El Circ Reluí Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció, Todo Locura, l'espectacle del moment.
Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Circ Reluy Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circoreluy.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, l'actualitat ve molt marcada per tot el que envolta la pandèmia, perquè el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que la voluntat del govern és aixecar el confinament comarcal dilluns i que aquest passi a ser per vegueries o regions sanitàries. És el plantejament que diu que està sobre la taula del Procicat en els pròxims dies, un fet que, en canvi, la Vanguardia assegura que quedarà en confinament perimetral autonòmic, permetent la mobilitat a tota Catalunya. Una decisió que s'hauria de concretar, com dèiem, en les pròximes hores, juntament amb noves mesures de desescalada en diferents àmbits, com ara reobrir la restauració als centres comercials. Precisament Argimon ha lamentat que el Ministeri de Sanitat hagi rebutjat finalment endarrerir l'administració de la segona dosi de la vacuna de Pfizer i de Moderna, com demanava la Generalitat. 24 hores després que el Ministeri obrís la porta a aquest endarreriment amb l'objectiu d'accelerar la campanya de vacunació i d'augmentar el nombre de persones que hagin rebut la primera vacuna, la Comissió de Salut Pública ha acordat continuar administrant les segones dosis tal com marca cada farmacèutica. I a tot això, l'Agència Europea del Medicament manté l'aval científic a la vacuna Janssen després d'investigar la seva possible relació amb 8 casos greus de trombosi als Estats Units. El regulador de la Unió Europea ha determinat aquest dimarts que la vacuna monodosi de Johnson & Johnson és segura, però catalogarà les trombosis estranyes com a efecte secundari infreqüent. I un últim apunt en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional confirma el processament de la família Pujol com a organització criminal. El tribunal ha tombat el recurs contra la interlocutòria del jutge José de la Mata i diu que la família es va beneficiar d'adjudicacions de la Generalitat. Amb tot, prosperarà la causa per delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra hisenda pública i falsedat documental. Moment pels esports. El Sabadell ha tornat avui als entrenaments. Ho ha fet aquest matí a l'anella esportiva de Sant Oleguer preparant el partit contra el Mallorca, un duel que s'haurà de perdre per contracte al màxim golejador de l'equip, Juan Diego Molina Stoikov. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'atacant està cedit per part dels Balears i té clàusula de la por. L'elevada quantitat per inhabilitar aquesta clàusula fa que el centre d'esports no s'hagi plantejat pagar perquè el gadità sigui de la partida en aquest enfrontament que tancarà la jornada dilluns a les 9 a la nova Creu Alta. Una circumstància a la qual ja es va haver d'enfrontar el central Juan Ibiza amb els xocs contra el seu equip d'origen, l'Almeria. Així ho ha recordat el defensa arlequinat.
A mí me ha pasado en los dos partidos contra la Almería este año que no he podido jugar y la verdad que es un poco, bueno, sí, eso es que dices, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Si yo tengo ganas de jugar, quiero seguir demostrando y no puedo, pero bueno, al final son cosas que deciden los clubes, ellos miran por su lado también y són coses que si lo ponen en el contrato hay que aceptarla y no queda otra.
Ibiza, tot i això, és el jugador de camp arlequinat més utilitzat de la plantilla en Lliga. El central eivissenc ha demanat no mirar més enllà del compromís davant el Mallorca per poder complir amb l'objectiu.
Sobretot de estar bien de cabeza, de tener cabeza fría, de saber lo que tienes que hacer y que no desesperarse, ¿sabes? No desesperarse en tenemos que ganar y no desesperarse dentro del campo, ¿sabes? Lo que hay que hacer y con la cabeza fría y confiado, y así es como llegan las cosas, y sobre todo pensando en el partido a partido, no ponerte a pensar, no, quedan 7 jornadas, no, quedan tantos puntos, hay que hacer esto, no. Ahora el Mallorca y ya está, ¿sabes? Y cuando pase el Mallorca ya veremos el siguiente, pero de momento con cabeza fría y a jugar contra el Mallorca, y solo tiene que estar eso en nuestras cabezas.
En la sessió d'avui, per cert, s'ha entrenat amb el primer equip el porter del juvenil Pol Tristán, en substitució de Diego Foli, absent per unes molèsties.
I un apunt més de futbol, la Lliga Nacional Juvenil pas de gegant del Mercantil en la seva lluita per la salvació. Els blaugrana han sumat el segon triomf seguit en detriment d'un Vilaseca que ja ha certificat el descens a preferent. Això sí, el 0-1 definitiu no va arribar fins al minut 93, obra de Dani Pons. En tot cas, la victòria permet als blaugrana posar-se només un punt de la salvació a 3 jornades per tancar la Lliga. El tècnic Dani López reconeix que ara el panorama es veu d'una altra manera.
La veritat és que ha canviat bastant. O sigui, la cosa, a veure, no ens enganyem, pintava malament, perquè al final només són 5 partits i era com, a veure, estàvem a 4 punts i 15 en joc. Però, bueno, realment eren optimistes i aquell parón que va haver després de la Lliga de la primera fase ens ha vingut molt bé, perquè vam poder armar millor l'equip, vam poder jugar en amistós que també el van guanyar i realment ens hem rodat una mica més i s'està veient reflectit.
Amb 19 punts, els de Dani López ja no només tenen a un punt el Sants, el conjunt que marca la salvació. El pròxim compromís del Mercantil serà a casa contra un Prat que té molt complicat continuar a la Lliga Nacional. L'Oar Gràcia continuarà una temporada més a la divisió d'honor plata femenina d'handbol. Les verd-i-blanques van segellar la salvació dissabte, a falta d'una victòria per al final, amb la seva victòria per 27-31 a la Canaleta, a la pista del Mislata valencià. L'equip de Carol Carmona compleix d'aquesta manera amb l'objectiu de la temporada, mantenir-se al segon graó de l'handbol femení estatal l'any després d'ascendir aquesta categoria. L'entrenadora debutant amb el sènior enguany s'ha felicitat per complir amb la fita fixada.
Al principi tenia en compte l'equip que teníem, molt jove i tot, i falta l'experiència de moltes jugadores. Pensava que patiríem una mica més, però sí que és veritat que és un grup que ha treballat de valent durant tota la temporada i la veritat curiosa de la feina que han fet.
El Gràcia femení és desè, superant per a baraix el Benidorm amb 18 punts, 8 per sobre del penúltim i a 3 ja del tercer per la cua. Dissabte a les 7, l'Oar disputa l'última jornada de la temporada, rebent a casa l'Elda Prestigio. I a la segona B de futbol sala, la segona fase ha arribat a l'Equador, ratificant les tendències dels dos equips sabadellencs. La Pia, amb la plena de victòria, s'ha colat a la zona playoff. El nou triomf, aquest per 1-2 a la pista de l'Aliança Mataró, enfila els escolapis fins al segon lloc. El porter Ignasi González va ser un autèntic mur a la capital del Maresme.
Jo crec que el sostre realment només el podem determinar nosaltres i crec que si seguim treballant com ho estem fent i també el se'ns acompanya, doncs tot sortirà molt positivament i ja estem molt contents d'això.
El camí a la inversa és el que està seguint el Club Natació Sabadell. 4 derrotes consecutives, l'última davant del líder Calvià per 3-4. Deixa els de Borja Burgos fora, fins i tot, de les places que donen dret a jugar a la Copa. Malgrat tot, el jugador Ferran Ruiz destaca l'esperit lluitador de l'equip.
Hem donat la cara fins al final i estic molt content per l'equip, perquè ja donant la cara, això que et dic, és que els últims instants, a falta d'un segon, hem tingut una ocasió claríssima i el porter, la veritat és que ha fet una bona parada i els ha salvat l'equip, ha salvat els 3 punts que han sopat.
Aquest cap de setmana hi ha descans abans que la següent jornada es disputi el derbi Natació Sabadell-Pia al Pavelló del Nord. En bàsquet, el Club Natació Sabadell ha consolidat el colideratge del grup 4 del Campionat d'Espanya de Primera Divisió amb una nova victòria a les Naus. Aquesta última per 67-43 contra el Cué, el Mollet B. A falta de 4 jornades per finalitzar la primera fase, el club se situa líder amb 4 victòries i 2 derrotes. Això sí, amb 2 partits més que el Ripollet, que ha guanyat els mateixos, però encara no ha perdut. Recordem que es classifiquen 2 equips per la final a 8 descens a la Lliga EVA. Ramírez explica que la pressió juga en contra dels ripolletens.
Al final ver que otro del rival, ¿no? En principio, que está por ahí arriba también contigo, va ganando, pues siempre te mete algo más de presión. Nosotros, ya te digo, esta presión del ganar o perder tampoco no es que sea una presión excesiva, sino simplemente, pues bueno, pues queremos hacer bien lo que trabajamos, queremos competir los partidos y si al final está la recompensa de la victoria, pues mucho mejor. Entonces, como nosotros de punto de partida no era el objetivo ser primeros ni segundos, entonces, claro, entiendo que quizá para ellos sea un poquito más de presión todo esto.
El club no jugarà aquest cap de setmana contra la S de l'Hospitalet per positius a l'equip rival. I acabem amb natació artística. Emma García tanca les sèries mundials de Kazan, les primeres presencials després de la pandèmia, amb 2 medalles als duets mixtos. La sabadellenca, fent parella amb Pau Ribas, es va penjar la plata per partida doble. El primer dia de competició va nedar el duet mix tècnic, fent 85 punts a 6,5 dels anfitrions russos que van guanyar i 13 per sobre del Kazakhstan tercer. L'endemà, la rutina lliure, van pujar els 87 punts a 7 de la parella russa i 6 per sobre dels kazakhs. La pròxima cita, el Canadà Open, tornarà a ser de forma telemàtica. Es gravaran al CAR de Sant Cugat en els pròxims dies i els jutges avaluaran les puntuacions a distància. Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 20 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.